Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ja des de casa, la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz i de seguida parlarem d'un tema que fa mal, d'un tema que a vegades és molt difícil d'entendre. Parlarem de la inflació, d'aquesta inflació galopant, de les mesures que s'han pres. Ja sabeu aquest impost que s'ha posat a bancs i energètiques. Que bé, el comentari que faré ara, un comentari personal, un comentari populista, encara que s'han fet moltes esforços perquè no ho paguin el consumidor, sabeu perfectament, igual que jo, que tard o d'hora ho acabarem pagant nosaltres. És així, però sense entrar en aquest tema, parlarem de la inflació, de com, si el pitjor precisament d'aquesta inflació està per arribar, i sobretot, què hem de fer les famílies per intentar controlar-lo, o no, o això no es pot controlar de cap de les maneres. Parlarem amb el professor d'Empresa i Economia de la Universitat Abat Oliba Feu, l'Albert Guibernau, que en sap un munt de tot això, i ens ho explicarà molt bé. I, entre altres coses que en parlarem en aquest darrere, com per exemple els cops de calor i com reaccionar davant dels cops de calor. Però abans anem a veure com tenim la meteo, el trànsit i l'actualitat amb el Carlos Osada. Bon dia, Carlos.
Què tal? Molt bon dia. Doncs mira, la onada de calor que ens està castigant des de fa força dies afluixa, però aviam ho fa de manera temporal, ja que entre divendres i dissabte ens arribarà un altre episodi de calor que ens acompanyarà doncs, fins dimarts o dimecres de la setmana que ve. Després, els mapes, que els hem de mirar cada dia amb molta atenció, apunten que recuperarem ja els valors normals i habituals de finals del mes de juliol, però això a poc ja ho irem comprovant. D'entrada, avui i demà, la calor que afluixa tornarà aquesta calorada divendres i dissabte i ens acompanyarà fins dimarts o dimecres de la setmana que ve. 33 graus ara mateix a Girona i Lleida, 29 a Barcelona i Andorra la Vella i 28 a Tarragona.
Molt bé, qui tal circula per la xarxa viària a aquestes hores?
Doncs amb alguns problemes a la ciutat de Barcelona. Hi ha cua a la ronda del litoral de Gran Via fins al port, direcció Llobregat, i de Zona Franca també al port, en direcció cap al Nus de la Trinitat. I a la ronda de dalt hi ha cua en aquests instants del Nus de la Trinitat fins a Canyelles, direcció cap a Llobregat. I del transport públic tenim problemes als ferrocarrils de la Generalitat, a les comarques de Lleida. El tren entre Lleida i la Pobla de Segur no funciona, es fa el recorregut en autobús a causa d'aquest incendi forestal que ja està perimetrat i està més o menys controlat, ubicat a la zona d'Àger, les comarques de Lleida.
Molt bé, de l'actualitat que en destacarem, Carlos.
Doncs mira, d'entrada, una cosa que està passant a les dades als carrers de Barcelona. Centenars de conductors de BTC, vehicles de lloguer amb conductor, s'estan manifestant pel centre de la capital catalana en contra del decret llei que ha de regular aquesta activitat. El sector avisa que la normativa de la Generalitat destruirà al voltant de 3.000 llocs de feina i podria deixar fora d'ús un 95% dels vehicles. És una protesta sorollosa. Van aquests instants des de la delegació del govern central al carrer Mallorca fins a la plaça de Sant Jaume, on hi ha la seu del govern de la Generalitat. I també us parlarem aquest migdia de la guerra oberta entre l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el president del port, Damià Calvet, per la limitació de creuers. Colau ja ha demanat formalment limitar a 3 creuers cada dia al port de la capital catalana. Mentrestant, Damià Calvet recorda que els creueristes i els creuers només són el 4% dels 50 o 60 milions de turistes que arriben habitualment a la ciutat de Barcelona. I de la seva banda, el regidor de Turisme, el socialista Xavier Marcet, ha demanat també un acord d'autoregulació i no d'imposició. Veurem com acaba aquest conflicte, que va per llarg entre l'alcaldessa Colau i el port de Barcelona.
Si venen, perquè venen. Si no venen, perquè no venen. És un cacau, això del
sí,
turisme.
Sí, la senyora Colau és un inconformista. Si venen, perquè venen, això venen per tot.
És el que hi ha.
Però, escolta, la teoria d'ella és que quan menys vinguin, millor, eh?
Home,
el decreixement, que és el que té
si,
com a...
Si parlem d'economia, igual el punt de vista seria molt diferent.
Ai, Déu meu.
Carlos, a l'una més, gràcies.
Vinga, adéu.
Fins després. L'actualitat esportiva en mans i veu del José Luis Gil. Com estàs, José Luis?
José Miguel Cruz, què tal? Bon dia, bon dia. Bon dia, companys, bon dia.
Encantat de parlar amb tu. Com tenim... Ja està... Ja ha arribat Xavi a...
No.
Al Sousa?
No. De fet, creiem que encara n'hi ha sortit.
Oh, vaja.
No, i clar...
Igual dir... quan arribi ja ha fet
jo,
el primer partit.
El que m'estic preguntant és com és que ningú al Barça va caure en el fet que Xavi hagués trepitjat territori iranià a la seva etapa a Qatar li pogués comportar algun problema a l'hora de treure el visat cap als Estats Units. Algú havia d'haver pensat en això. És una impressió personal, eh? Aviam, quan vostè viatja als Estats Units, crec que no ha canviat la normativa, li fan un qüestionari, i entre les preguntes que li fan, una d'elles és: té vostè intenció d'implantar el comunisme als Estats Units? I vostè, clar, si hi ha algun tonto que contesta que sí. No rigui.
Home, és per riure.
No rigui,
és que... Escolti, bé, és igual, no entrarem en això perquè és època d'esport.
Escolti, amb Xavi o sense, amb Xavi o sense, juga el Barça aquesta matinada, senyor Cruz.
Molt bé.
Amb Xavi o sense.
Estaré superdespert veient el Barça. A quina hora juga?
A les dues de la matinada.
Home, sí, una hora molt prudencial.
Però si no podrà dormir per la calor.
I tant, home, però això és el que tu dius.
I tant, és el que dic jo i diuen moltes persones que no poden dormir per la calor que està fent.
Perfectament.
Dues de la matinada, Inter de Miami, Futbol Club Barcelona. Ja veurem si arriba Xavi a temps de... Jo crec que per seure a la banqueta no, però sí per arribar a temps a l'estadi i fer-se una foto que jo crec que seria foto de portada el dia següent. Llotja de l'estadi on juguen, estadi DRB-Punk, i aquesta foto amb Laporta, Xavi i Lewandowski. Hi ha algun problema amb el tema de Lewandowski? Ho ve explicant Helena Condis. Els advocats estan mirant tota la lletra petita del contracte de Lewandowski i això ha endarrerit la seva presentació amb el Futbol Club Barcelona i ha parlat Busquets a les darreres hores. I també ha parlat Laporta, entrevistat per Risto Stoichkov. Una entrevista de Stoichkov al president Joan Laporta. Jo crec que és per no... com per rescatar algun monument. L'Espanyol ja el tenim a Marbella. Està de pretemporada. 29 futbolistes s'han dut Diego Martínez. Sense Uley, lesionat. I el Girona viu avui el primer amistós de pretemporada. L'equip de Mitchell jugarà contra el Paralada. Calentes, alguna opció de reforç pel conjunt de Montilivi. Faig spoiler de les preguntes del dia. Crec que encara no les tenim, però les tindrem a @esportscope. Qui té millor plantilla? El Barça o el Madrid?
Però la pregunta ja és vàlida perquè acabes de dir que no està pujada, però ja està consensuada. D'acord.
Qui té millor plantilla? El Barça o el Madrid? Un Barça que encara podria fitxar Azpilicueta, Marcos Alonso, Koundé... Tot això cal fer una o dues palanques més. Per no parlar de palanques. RDT començarà la temporada a l'Espanyol, sí o no? És la pregunta blanquiblava. 70 milions de clàusula, però si arriba una oferta, l'oferta ha de ser bona perquè hi ha una plusvàlua pel Benfica. I vulguis que no, Raúl de Tomàs, no se li recorda cap manifestació d'amor etern al Real Club Deportiu Espanyol. Les coses com siguin. Però bueno, allà està Marbella, de moment, treballant sota les ordres de Diego Martínez.
Molt bé, José Luis.
A la una més.
A la una més.
I explicaré cosetes de bàsquet, interessants i protagonistes que tindrem, si Déu vol, i les comunicacions són propícies a esports.
Gràcies, José Luis. Fins després.
Adéu.
Doctora Carmen Torrejón, del Centro Médico y Estético Estar Bene. ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, buenos días.
Bueno, oye, Carmen, que ayer se nos quedó y te dije, mañana vamos a hablar de las mentiras de la pérdida de peso, todos esos bulos que van orbitando y siempre, sí. Y parece que están así para siempre, alrededor, sí, del perder peso. No, ¿cuáles son esas mentiras, Carmen?
Hombre, hay bastantes afirmaciones no correctas y que inducen a equívoco y que dan falsas esperanzas a la gente que necesita perder peso y que luego hace que se desinflen, ¿no? Que desconfíen, que vayan a un sitio un poco con las garras, ¿no? Porque ya han sido trasquilados, por así decirlo, en otros sitios. Yo te diría que la mentira, desde mi punto de vista, más, yo diría, importante, ¿no?, que se puede decir en torno a la pérdida de peso, es perder peso sin esfuerzo. Esto es mentira. Es decir, no existe pérdida de peso sin esfuerzo en el sentido de que yo puedo hacer lo que me dé la gana, puedo comer lo que quiera, no tengo que seguir ninguna pauta particular y voy a perder peso. Esto no existe. Sí que pueden existir diferentes procedimientos y métodos que puedan disminuir el esfuerzo por parte del paciente, que esto es lo que sí tenemos que hacer, ¿no?
De acuerdo.
Es decir, la pérdida de peso se convierte en una cuesta arriba, y entonces, claro, cuanto más me vayan empujando la cuesta arriba, pues mejor me la voy a subir y la voy a recorrer en menos tiempo. Esto sí, que cuando a uno le trasladen que ese método pues le va a ayudar, le va a disminuir el esfuerzo, esto sí que es una afirmación correcta. Luego lo que hay que hacer es preguntar, oye, ¿cómo me vais a ayudar, no? ¿Cómo me vais a quitar ese esfuerzo o esa parte que yo tenga que poner, no? Esta es una cosa importante. Luego hay afirmaciones que son completamente incorrectas, como por ejemplo, se me ha bloqueado la dieta o se me ha bloqueado el metabolismo. Es decir, persona...
Esta es increíble, ¿eh? La del se me ha bloqueado el metabolismo es espectacular.
Sí, se me ha bloqueado el metabolismo o se ha bloqueado la dieta. Es decir, personas que están yendo a un centro... médico o no médico, y le dicen, oye, mira, no te preocupes, pero se te ha bloqueado la dieta. Y vamos a ver si la dieta es un papel, el papel todo lo aguanta. Es decir, la dieta es una pauta, unas indicaciones que están ahí escritas. Entonces, ¿cómo se puede bloquear eso? Ni esa pauta que te han dado se puede bloquear, ¿no? Y sobre todo que mi organismo no es tan arbitrario como para decir, esta semana funciona, la semana que viene no funciona. Esta semana me funciona el metabolismo, la semana siguiente no me funciona el metabolismo. Entonces, son afirmaciones completamente erróneas, ¿no? Y que inducen a equívoco, insisto. Otra afirmación completamente errónea es, quédate tranquilo o tranquila, no has perdido peso, pero has perdido volumen. Digo, vamos a ver, el volumen es en base a varias cosas. Nuestro peso es el resultado del peso del agua, del peso de la grasa, del peso de los huesos, del peso de la musculatura, del peso de las vísceras. El volumen puede ser debido, por ejemplo, puedo tener una crisis de gases, no entrar en el pantalón, ¿vale? Pero el gas no pesa, es decir, que se buscan una serie de justificaciones, y permíteme que lo llame así, y no de explicaciones, que no tienen ningún tipo de base científica y que, repito, lo único que hacen es entrar en equívoco, como el hecho de, esto nos pasa también a nosotros, ¿no?, que el paciente se pesa todos los días e inclusive hasta varias veces al día, ¿no?, por la mañana, a mediodía y por la noche. Entonces, esto no es aconsejable. Primero, porque se transforma en algunas ocasiones como en algo obsesivo.
Sí, una obsesión.
Que hay que quitar completamente de la cabeza. Y luego porque no refleja la realidad. Es decir, las variaciones de peso de un día para otro y de la mañana a la noche son variaciones de agua que tiene nuestro cuerpo, no es variación de la pérdida de grasa, ¿no? Entonces, todo esto es lo que rodea al mundo de la pérdida de peso, que hace que los pacientes no entiendan realmente lo que pasa. Encuentran justificaciones o explicaciones que no responden a la realidad, ¿no? Y esto es lo que nosotros precisamente no hacemos, José Miguel. Es decir, para nosotros es muy importante que el paciente entienda, que el paciente comprenda, que se le explique cada una de las cosas que le están sucediendo, porque solamente de esta manera le estaremos dando los argumentos importantes y el conocimiento importante para que cuando nosotros ya no estemos, esa persona pueda mantener el peso perdido durante muchísimo tiempo. Entonces, por favor, huir de las mentiras, buscar profesionales, médicos, porque somos los únicos que debemos ayudar y aconsejar a una persona a que pierda peso, y luego algo importantísimo también, pérdida de peso a costa de la salud, desde mi punto de vista, no debe merecer nunca la pena.
Jamás, correcto. Bueno, en el Centro Médico y Estético Starbene, por utilizar un término deportivo, juegan en equipo contigo para acompañarte en esa pérdida de peso. Y además, la doctora ha hecho un resumen, porque hablar de las mentiras que orbitan alrededor de la pérdida de peso es un tema largo, y en el podcast que tenéis en la web de starbene.es, si os interesa el tema, pues hay unas explicaciones ahí más largas.
Correcto, yo animaría a que lo escuchen, porque creo que merece la pena.
Starbene.es es la web del Centro Médico y Estético de Starbene, y para concertar la primera consulta gratuita con la doctora Carmen Torrejón, pues en el 93 414 36 31, ese es el teléfono del Centro Médico y Estético de Starbene, y también los podéis seguir en Instagram. Doctora Torrejón es el Instagram de Carmen, y Starbene Medicina Estética, el del centro. Doctora Carmen Torrejón, como siempre, muchísimas gracias.
Un abrazo, hasta mañana.
Besitos, hasta luego.
Adiós.
Y de seguida posarem sobre la taula la qüestió que fins i tot fa por, El pitjor de la inflació està per arribar. De seguida en parlem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Una buena sonrisa alegra a cualquiera, ¿verdad? ¿Te avergüenza sonreír?
Clínica Dental Prix le pone solución. Vamos a mejorar inmediatamente tu calidad de vida. Reponemos tu boca con dientes fijos en menos de 24 horas, incluso si tiene poco hueso. Implantes de máxima calidad con garantía de por vida. Tratamiento sin dolor, garantizado. Financiación a tu medida. Clínica Dental Prix. Especialista implantólogo con más de 20 años de experiencia. Calle Mallorca 100, al lado del Hospital Clínic. 10% de descuento si vienes de parte de COPE. Teléfono 93 595 1919.
Ostras, Manolo, ¿tú qué dominas estos temas? Tengo la bañera oxidada y con arañazos. ¿Qué puedo hacer?
Hombre, pues llamar al doctor Bañera. Vino a reparar mi bañera de arañazos, óxido, golpes y mejoró el color con su esmalte. Está como nueva.
Doctor Bañera.
Llámalo. 655-400-501.
Doctor Bañera, ¡qué maravilla! Lo que tocamos brilla.
A Mobles la Fàbrica no deixarem ni un coixí. Per reformes liquidem tot el nostre mobiliari d'exposició amb descomptes de fins a un 60%. Amb el transport i muntatge gratuïts. Visita Mobles a Fàbrica i no deixis passar aquesta ocasió única. Per reformes, descomptes de fins a un 60%. A Barcelona, Rocafort 142, obert al migdia. Parking gratis.
La millor botiga de mobles i decoració.
¿Te cuesta llegar a final de mes? Debes conocer a Área Jurídica Global, expertos en deudas. Más de 15.000 personas en España se han quedado a deuda cero. ¿Quieres saber si cumples los requisitos? Llama gratis al 900 90 17 16 y vive sin problemas.
Hola, buenos días. Nuestro restaurante La Salud y el suyo en Parés del Vallés, con una variable y excelente gastronomía, le ofrecemos excelentes menús y cartas, así como bodas y bautizos. Para ello puede escoger interior o terraza al aire libre, donde además le ofrecemos barbacoa y cócteles, para que disfrute con su familia y amigos. Llame al teléfono 627-628-214. Emilio les atenderá amablemente.
Este verano ven a disfrutar como nunca del atardecer a Dolce Sitges. Cada día de julio y agosto una propuesta diferente. White Party, italiana, marinera, asiática, con vistas al mar y acompañado de nuestra mejor gastronomía. Barbacoa, sushi, arroces, pasta, además de música en directo, velas y mucho más. Llama ya, infórmate y reserva en el 938-109-000. 938-109-000. ¿Dolce amos?
COPE Cataluña y Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Por la calle rescató tu nombre de cada esquina y cada banco.
Possiblement el punt de partida seria quan va pujar ja el rebut de l'energia, de l'electricitat, després els combustibles, els fòssils, etc, etc. La inflació està disparadíssima. La inflació a la zona euro s'ha confirmat en el seu rècord i arriba al 8,6% interanual el mes passat, el juny. I aquí a Catalunya, bé, tres coses del mateix. No podem anar, que encara ha pujat una mica més, fins i tot, eh? Però el pitjor està per venir. Això diuen, que després de l'estiu tot això encara serà molt pitjor. No volem tampoc aquí ara ser alarmistes, ni molt menys. Tenim al telèfon el professor d'Empresa i Economia de la Universitat Abat Oliba Feu, l'Albert Guibernau. Albert, bon dia, benvingut.
Molt bon dia.
El pitjor està per venir?
Doncs així és, perquè l'ajust que provoca aquesta inflació no ho veurem fins d'aquí uns mesos. Aquesta pujada de preus que estem veient, que en el fons és la inflació, la definició és la pujada del nivell general de preus, doncs té un impacte en el consum. Aquesta caiguda del consum, perquè els preus són més alts i els salaris són els mateixos, doncs farà també que les empreses facin ajustos de producció, que això vol dir acomiadaments, que això vol dir doncs que hi hagi una caiguda també de poder adquisitiu per part d'aquestes persones que seran acomiadades. És a dir, es produirà un ajust, però és un ajust difícil, que també afecta a l'economia o a les finances de l'Estat, perquè no es podrà finançar de forma tan fàcil, perquè el Banc Central Europeu està començant a pujar els tipus d'interès per frenar la inflació, que és un dels principals objectius, si no el principal del Banc Central Europeu, frenar la pujada de preus, perquè recorden o són conscients dels problemes que va portar la hiperinflació a Alemanya, a la Segona Guerra Mundial, també a la Primera, i tenen molt gravat que la inflació desmesurada pot portar a una crisi econòmica potent. Mm.
Clar, hi ha una cosa... Als Estats Units, no sé si encara ho tenen tan clar, diuen que consumir és patriòtic als Estats Units, no? Perquè això genera producció i tard o d'hora aquest consum genera llocs de feina. Com es reactiva després el consum intern? Perquè, sense, com deies tu, si no hi ha consum intern, doncs, o la gent, les famílies, fan menys despesa, cosa molt lògica, per altra banda, Com es reactiva després tot això?
Sí, hi ha una gran diferència entre l'economia dels Estats Units i l'economia espanyola.
Home,
i és pel que fa a l'atur.
Ah,
és a dir, el fet que hi hagi un atur molt baix als Estats Units fa que els salaris sistemàticament vagin pujant, amb la qual el poder adquisitiu és molt alt. Amb un atur del 3%, que és bàsicament el que es diu estructural, o sigui, un atur de pràcticament només la gent que vol estar aturada o que està en un impàs d'un treball a un altre, si alguna empresa vol fitxar talent, vol captar talent, el que ha de fer és oferir un increment de sou notable, amb la qual cosa els salaris van incrementant molt. A l'economia espanyola, amb una taxa d'atur molt més elevada, doncs això no es produeix.
Clar.
És a dir, hi ha una pujada de preus, però no hi ha una pujada de salaris. És a dir, a nivell d'Estats Units es pot seguir mantenint un ritme de consum elevat, però que aquí no es pot traduir. Com s'ajusta la inflació? Doncs veurem un ajust via acomiadaments, és a dir, veurem un ajust a través de la taxa d'atur, veurem com s'incrementa. També veurem empreses amb dificultats per retornar els crèdits ICO. Veurem que hi ha una sèrie de persones que encara queden amb el CERTE, doncs que no podran tornar al mercat laboral. Ara estem, d'alguna manera, aprofitant l'onada que ens ve de la part de turisme, però quan tot aquest públic estranger, aquest consum estranger, que en el fons són divises d'altres països que entren a l'economia espanyola, doncs desapareguin, doncs ens trobarem amb l'economia real dels llars i de les empreses espanyoles.
Clar, molts diuen, ho he sentit, allò de gaudiu d'aquest estiu perquè serà el darrer estiu normal que tindrem. Quan parlo de normal, perquè hem tingut uns altres estius pandèmics, que de normal res, parlo econòmicament parlant i de fer un estiueig normal. Això estan exagerant o pot ser una realitat?
Pot ser una realitat en funció de quan duri aquesta onada d'inflació, és a dir, quan trigui en ajustar-se una altra vegada l'economia, o sigui, el nivell de preus, a la capacitat de les persones de poder pagar aquests preus. Ens trobem en aquest estiu on moltes persones l'any passat i l'anterior no van fer despesa a l'estiu perquè hi havia moltes restriccions, hi havia molta inseguretat encara. També durant l'època del confinament, doncs, les famílies que van poder mantenir els llocs de feina doncs, van poder estalviar força i han començat a gastar aquests estalvis. Mm. Però clar, són uns estalvis que s'acaben i que en la mesura en què pugen els preus, cada vegada aquests estalvis et donen per més. De fet, la inflació doncs, es pot entendre com algú que et va robant part dels estalvis sense que te donis compte, perquè cada dia pots comprar menys coses que el dia anterior.
Amb els mateixos diners, correcte. Tot això, si fem una mica de memòria, igual, ara seré una mica simplista, Albert, si m'ho has de dir, m'ho dius, clar, tot va començar amb la pujada de l'energia, va començar amb l'electricitat i després, doncs, la benzina, bàsicament. Si baixés tot això, tornaríem a una normalitat? Sé que ara mateix estic una mica... Sóc igual massa simplista, potser.
Aquí hi ha dos elements. Una cosa que és la inflació subjacent, que és la inflació que hi ha eliminant aquests elements que tu comentes, és a dir, eliminant el preu de l'energia, sobretot, que són, i del petroli, que són elements molt volàtils, però encara que s'eliminin aquests valors, la inflació és molt alta. Aquesta és la primera vegada. O sigui, és a dir, que no és una inflació només de dos productes, sinó que és una inflació estructural. També perquè aquests dos productes afecten a molts altres productes. És a dir, tot el que és alimentació doncs, també requereix el petroli, el combustible, l'energia per poder produir-ho i això genera increment de preus. Tot el que porta plàstic doncs, també és un derivat del petroli que si el preu del petroli incrementa, aquests productes també s'incrementen. I el segon aspecte és que aquest increment de preus no és només degut al preu de l'energia. És a dir, quan s'imprimeixen molts diners per poder reactivar l'economia durant el Covid, doncs això també genera inflació. Mm. Perquè al final els preus o els diners, els preus de les coses s'adapten als diners que hi ha en circulació. Si l'economia, i el Banc Central Europeu especialment, o la Reserva Federal Americana, doncs imprimeixen molts diners per injectar l'economia, recuperar l'economia, etc. Això fa que els mateixos productes que hi havia abans, perquè la producció no ha augmentat, doncs valguin més diners.
Ja, entenc.
O sigui, és a dir, que la política dels bancs centrals en aquest moment ha generat inflació. Ja ho intuïen, que si tu imprimeixes diners o mantens els tipus d'interès en negatiu durant moltíssim temps, això genera inflació.
Dins de, abans començava al principi que potser tot això és una normalitat, perquè sempre tenim èpoques més de bonança i després èpoques d'inflació. Aquesta ona que puja i baixa, estaríem dins d'una certa normalitat o no té per què?
Sí que entra dintre dels cicles econòmics, però també hem de dir que és raonable que a les economies hi hagi certa inflació, uns nivells raonables d'inflació al voltant del 2%. De fet, el Banc Central Europeu va especificar com una de les recomanacions que la inflació dels països estigués no per sota del 2%, sinó al voltant del 2%. És a dir, perquè un nivell d'inflació al voltant del 2% també incentiva la inversió empresarial. És a dir, ningú vol invertir en una economia on a l'any següent et pagaran menys diners pels mateixos productes.
D'acord.
En la qual és raonable que hi hagi un increment d'inflació. Què succeeix? És negativa quan els salaris no creixen a la mateixa velocitat que creix el nivell de preus, perquè aleshores hi ha una pèrdua de poder adquisitiu, que això reverteix en una caiguda del consum i una caiguda de l'ocupació conseqüent a aquesta caiguda del consum.
Carai, Albert, per acabar, faré una pregunta. Si haguessis de fer un consell o donar un consell a una família ara mateix, quin consell seria davant d'aquesta època que se'ns tira a sobre i que tenim ja a sobre?
Si tenen estalvis, jo el que recomanaria és que busquessin alguna cosa, pot ser algun fons d'inversió, que pogués mantenir o evitar tanta caiguda del nivell de preu. Perquè si aquests estalvis es queden al compte corrent, doncs no serveixen per res i l'any següent es podrà comprar menys coses amb aquests estalvis, és a dir, es va arrossegant una mena d'aquests estalvis. També que aprofitin per comprar aquelles coses que tenien pensat comprar a futur, perquè probablement pugin els preus d'aquestes coses al proper any i no és raonable pensar que aquesta inflació o que aquest increment d'inflació notable baixi com a mínim en el proper any. És a dir, que aquelles despeses que anaven a fer aquestes famílies en els propers anys, si tenen la capacitat de fer-la ara, que la facin ara, perquè la progressió segurament és que d'aquí un any aquella inversió, aquella despesa que anaven a fer sigui un 10 o un 15% més cara.
Mira, deia que era la darrera pregunta, però encara tinc una més, perquè algú guanya sempre. Quan hi ha crisis, com aquesta o una inflació, sempre hi ha algú que guanya. Qui guanya en aquesta crisi?
Mira, doncs guanyen algunes empreses que el que fan és aprofitar per pujar una mica més per sobre els preus del que fa la inflació, és a dir, per repercutir tot aquest increment del cost de les matèries. També guanya, i això sona malament dir-ho, però també guanyen els governs perquè de forma sense voler, per dir-ho així, veuen com s'incrementen els seus ingressos. És a dir, al final l'IVA depèn del preu de les coses. Si el preu de les coses puja, la recaptació per l'IVA també puja. De fet, el govern ha recaptat quasi 7.000 milions d'euros més del previst per aquest increment de preus, o sigui que la inflació acaba aportant uns ingressos extres que en el fons són ingressos que li estan traient també a les famílies, és a dir, que s'ha de revertir aquesta situació.
Bé, no pregunto qui perd, perquè això ja ho tenim tots molt clar, penso. Qui perd? Els que perdem, en tot cas. Doncs Albert Guibernau, professor d'Empresa i Economia de la Universitat Abat Oliba Ceu, gràcies per aquestes explicacions i aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
A vosaltres, moltes gràcies.
Tot i això, els que perdem està clar, i després les mesures amb els nous impostos que hi ha davant les entitats financeres i les elèctriques, encara que hi ha mesures perquè això no es traslladi al consumidor, arreiritos somos. Ja veurem això ja ho veurem. Em jugaré un pèsol un dia d'aquests, em jugaré un pèsol. Bé, de seguida parlarem de com hem reaccionat davant d'un cop de calor que ja s'estan portant unes quantes vides per davant, aquests cops inesperats de calor. Però abans, és una bona època doncs, per detectar possibles alteracions als nostres fills, a les nostres filles. Agressivitat, absentisme escolar, consum de substàncies. AITA
Són especialistes en trastorns de conducta i en salut mental de l'adolescent. Pots trucar al 900-500-535, 900-500-535, o visitar la seva web, www.itasaludmental.com, i et poden ajudar per trobar una solució. I de seguida buscarem solucions de com reaccionem davant un cop de calor aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Cuando vas a elegir un seguro, imagínate tu coche en la peor de las tormentas. ¿Crees que todos responden igual?
¡Fernando Alonso, lo tienes claro!
Elige Mapfre, ahora con hasta 2 meses gratis por buena conducción. Consulta condiciones con tu agente en tu oficina o en mapfre.es.
Mapfre, la aseguradora de más confianza en España.
Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar. Y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía. O enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí. Y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Sin duda alguna, es el peor enemigo que pueden tener.
La guerra no perdona.
El sábado, desaparecido en combate. Domingo, desaparecido en combate 2. En 13.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Si estàs bé, somrius. A instituts odontològics cuidem activament de la teva salut dental i el teu benestar amb un equip mèdic de primer nivell de totes les especialitats. Implantologia, ortodòncia, estètica... Demana cita trucant al 900-131-002 o a IOA.es. IOA.es. Instituts odontològics. Per què? Doncs quan estàs bé, somrius. Això és una cosa clara. I de salut també has d'estar bé. Per això, ara, amb les altes temperatures, hem de tenir cura d'una cosa molt clara, i és els cops de calor que ja s'han portat malauradament unes quantes vides. I això passa cada any. No t'ho esperes. A mi no em passarà, i quan t'espaviles ho tens a sobre, i a vegades no pots tirar enrere, no pots trobar una solució. Parlem de com hem de reaccionar davant d'un cop de calor amb la doctora internista i perit mèdic, la doctora Pilar Fernández. Doctora, buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
Gracias por atender la llamada.
Gracias a vosotros.
De entrada, ¿cuándo y cómo se produce un golpe de calor?
Pues cuando una persona está sometida a altas temperaturas, y se deben dar además condiciones de que esté poco hidratado o de que tenga poca resistencia al calor, hablamos sobre todo de niños y de ancianos, pues puede producirse esta patología.
¿Cómo las podemos prevenir?
Pues sobre todo intentando estar a la sombra, estar bien hidratado, no permanecer fuera de la casa o en un sitio muy cálido durante bastante tiempo. O sea, hay que cuidarse un poquito. Hay personas que evidentemente esto no lo pueden hacer porque un golpe de calor se puede producir en el ámbito laboral, por ejemplo, un panadero.
Mm-hmm.
Pero estamos hablando, lo normal es que esto se produzca en la calle, en eventos tipo comuniones, celebraciones. Los que hacemos un cóctel en exterior, hace muchísimo calor, o gente que pasa mucho tiempo en la playa, jornaleros... hablamos de estar sometido a altas temperaturas durante largos tiempos.
¿Te lo puedes esperar? Quiero decir, ¿da síntomas de que, ojo, voy a tener un golpe de calor o te viene de golpe? Porque hay personas que de golpe y porrazo, incluso estando hidratadas y demás, le viene este golpe de calor.
Hombre, se empiezan a encontrar mal. Empieza a haber sudoración, la piel empieza a estar muy roja, puede haber mareo, puede haber visión borrosa, sobre todo es una sensación de malestar muy, muy, muy importante que ya sobrepasa el estado este de calor de sudoración. Es sofocación.
Qué horror. Solo pensarlo me están entrando sudores. O sea, estoy hablando contigo y me entran sudores de hablar de golpes de calor. Bueno, una vez lo tienes, claro, cuando ves a alguien que tiene un golpe de calor o tú lo tienes, ¿qué es lo que tienes que hacer inmediatamente para intentar retomar de nuevo la normalidad en el cuerpo?
Lo primero es enfriarlo, sacarlo de donde esté, meterlo a un sitio que esté más fresco y si no lo puedes mover, pedir que traigan agua helada, mojar paños, mojar las axilas, las ingles y la frente, porque son los sitios por donde más sangre pasa, por lo tanto puedes enfriar más cantidad de sangre en menos tiempo. Entonces, sobre todo, intentar llevar a la sombra sitio más fresco y refrescar desde fuera y luego hidratarlo. Como todo, depende un poco de la susceptibilidad individual. Ajá. Evidentemente, en un niño y en una persona anciana, que son personas que ya tienen los mecanismos biorreguladores alterados, porque no notan tanta sed, no, los niños, por ejemplo, no saben identificar los síntomas. Cuando ya ves a un niño con un golpe de calor, el crío ya tiene mala cara, está rojísimo, está muy caliente. Podemos estar hablando de una temperatura de más de 40 grados.
Claro, claro.
Entonces, el niño no va a saber identificar y ya lo vemos en un estadio avanzado. Lo mismo le puede pasar a una persona mayor que tenga dificultades para hablar o para identificar síntomas, pero ya te digo, los mecanismos que tiene una persona anciana, ellos notan la sed mucho más tarde.
Claro.
Y así muchas cosas. Entonces, estas son las personas más susceptibles.
De entrada, la primera atención debería ser para los niños y para las personas mayores, por lo que está explicando la doctora. Doctora Pilar Fernández, internista, perito médico y miembro de Doctoralia, gracias por esta charla que has tenido aquí con nosotros, muy amable.
Nada, a vosotros, un abrazo.
Un abrazo muy grande, Pilar.
Hasta luego.
I ja sabeu, habitualment això quan la temperatura corporal passa dels 40 graus, aquí ja tenim un problema. Ja abans tenim el problema, però aquí ja tenim un problema seriós. Bé, de seguida parlem amb l'Adrià González de Mundo Natural i en parlem aquí a Herrera, Cope Catalunya i Andorra.
Todas las grandes estrellas del deporte necesitan entrenar. Y tú, como periodista, también.
Pasión por lo que haces.
Matrículate ya en el Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo, dirigido por Paco González.
Pepe, buenas noches, tiempo de juego.
Y aprende esta fantástica especialidad junto con 3 meses de prácticas con los número 1 de la radio deportiva española.
Hola, Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castanca.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-9808-05.
Herrera a Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Estamos con Adrián González de Mundo Natural. Adrián, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal, Cruz?
Pues encantado de hablar contigo y además encantado de hablar contigo porque hoy vamos a hablar de un producto, yo creo, muy interesante. Simbioline Megaflora. ¿Qué es?
Pues mira, Simbioline Megaflora es un suplemento que contiene probióticos y prebióticos en la misma cápsula. Es decir, que contiene las bacterias amigas que conviven con nosotros en el intestino. Son bacterias que se adaptan, concretamente 17 tipos de bacterias diferentes que mejor se adaptan a la situación intestinal. Son bacterias estandarizadas, por lo tanto, atraviesan la barrera ácida del estómago sin morir. Que esto es lo más efectivo que tiene. Las bacterias tienen que tener la garantía de llegar vivas al intestino. Y muy importante que además de cumplir estos requisitos y tener estudios de adherencia, estudios clínicos, pues también aporta prebióticos. Y los prebióticos es esa fibra no digerible que llega a las bacterias que incluso no se han podido aislar de forma comercial y necesitamos darle también refuerzo. Eso es Simbioline Megaflora, que lo podemos recomendar a esas personas que tienen excesiva producción de gases en el intestino, que se levantan más o menos plano y según va avanzando el día se va inflamando ese abdomen, que también tienen problemas de estreñimiento, porque el estreñimiento se produce cuando hay poco ácido acético, propiónico y butírico, que no lo fabrica otra cosa que las bacterias del intestino y que es el combustible para mover el intestino. Por lo tanto, estreñimiento, digestiones lentas y pesadas, disminución de las defensas, porque el 80% de las defensas se fabrican en el intestino, en un tejido linfoide, que son las placas de Peyer, por interacción de estas bacterias amigas, así también como la producción de dopamina, melatonina y demás neurotransmisores que transfiere estabilidad a nuestro organismo, es decir, que también en los nervios participa la flora intestinal. Y así es como trabaja Simbioline Megaflora y por eso recomendamos una cápsula al día que tenemos la dosis suficiente para garantizar este efecto intestinal.
Para echarnos una mano a nuestros intestinos con Simbioline Megaflora. Ya sabéis que para obtener Simbioline Megaflora, para informaros también, tenéis el teléfono de Mundo Natural, el 91446000, 91446000, que es Simbioline Megaflora, lo podéis encontrar en tiendas especializadas, en herbolerías, en parafarmacias y en la parafarmacia del Corte Inglés. Pues Adrián González, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Cruz.
Doncs tancarem ja Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Obrirem migdia des de COPE Catalunya i Andorra i obrirem migdia parlant d'una qüestió clàssica, també. La conservació dels aliments a l'estiu. La salmonelosis. La salmonela que camp passos anxes en verano. De seguida en parlarem d'aquest perill invisible amb el catedràtic de microbiologia de la Universitat de Girona, el Jesús García Gil, que ens ho explicarà molt bé de com funciona tot aquest tema. La una, continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía COPE amb Pilar García Muñiz.